Estels.
Tres minuts per sobre de tres quarts de dotze del matí. Tanquem aquesta tercera hora amb Estels, una secció que fem amb col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Ens visita la Carme Mas, precisament és la fundadora d'aquesta associació. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Seguim descobrint una mica més als nostres oients coses sobre l'univers. Avui em poses com a titular un univers en matèria que s'organitza.
Sí, una mica complexa, perquè parlar de l'univers és parlar de coses immenses, conceptes atapeïts, feixucs, però bé, anirem destriant el que puguem perquè la gent vagin entenent a poc coses de l'univers.
Per exemple, vols explicar als nostres oients, i a mi també, l'espectacle del cel nocturn. Què és això?
A veure, mirar el cel nocturn capta la mirada i ens preguntem, sempre que el mirem, ens preguntem l'origen i el seu funcionament de l'univers. No és gens sorprenent que totes les civilitzacions i cultures hagin forjat les seves cosmologies. Unes cosmologies que són llegendes, relats, però que sempre han estat novedoses en quant que n'hi ha moltíssimes i expliquen que aquest univers ha tingut un principi o bé ha aparegut per obra d'alguna divinitat creadora o bé ha sigut un espectacle de pur atzar. Però bé,
i per què del cel nocturn i no diurn? Que estem més inspirats de nit?
Sí, bueno, el cel nocturn inspira. La veritat és que emociona i el silenci de les nits proporciona una calma, una espècie de pau interior. Però bé, l'espectacle del cel nocturn d'aquest mes són, per exemple, l'estel Espiga, estel més brillant de la constel·lació de la Verge, o bé el cúmul globular Omega Centauri, que és la més gran de la nostra galàxia. Vaig de pressa perquè després no tinc temps. Saturn, tot i que es mou molt lentament, o Tità, el satèl·lit més gran de Saturn i el segon més gran del sistema solar. L'espectacle del cel del mes d'abril-maig podrien ser aquests dos objectes, per exemple, a part de la Lluna i d'altres.
Clar, de moment el que entenem és que l'espectacle del cel nocturn va per mesos. Cada mes tenim un espectacle diferent.
Sí, sí, i cada estació també.
I això vosaltres ho doneu a conèixer, els socis i sòcies?
Sí, sí.
I una persona qualsevol, això com se n'informa? Ara hi ha internet, que segurament ho trobaríem.
Internet dona molta informació, el que passa que s'ha de saber seleccionar molt bé la informació que dona internet, perquè pots caure amb una informació banal, gens seriosa, i això doncs pot perjudicar la difusió.
Continuem parlant d'aquest univers, de la manera en què s'organitza. Hi va haver alguna època en què es considerava que hi havia un déu protector o alguna cosa així?
Bé, avui serem imaginatius, eh? Com que l'home no pot creure en un absurd, la ingènua saviesa del món antic considerava els planetes déus benefactors i, com que ha d'existir el concepte de divinitat, és a dir, ha d'haver déus, sorgir la necessitat de deificar els planetes com a autoritats divines protectores. I els mites, com ha dit abans, són llegendes que expliquen amb llenguatge simbòlic l'origen i el passat d'una cultura. Per tant, acostar-nos a elles, als mites, és retrobar i descobrir o redescobrir certa riquesa, moltes vegades fascinant, d'un art, especialment literari, d'una època històrica que s'ha inspirat en ells, com per exemple l'antiga Grècia, Roma, l'ancestral cultura xinesa, mesopotàmica, entre d'altres. En fi, si vols en podem parlar en un altre programa dels mites, que són molt interessants i són molt bonics.
De moment avui, però, ja veig que anem de llegenda.
Sí.
Un univers, Carme, etern o un univers creat, això vol dir estàtic i immutable?
Aquesta pregunta és molt difícil de contestar, eh? M'apretes molt. Però bé, totes les cosmologies assumeixen l'estaticitat, la immutabilitat de l'univers. I fou aquesta antiga concepció la que començà a trontrollar quan el 1929 l'astrofísic nord-americà Edwin Hubble després de localitzar i identificar diferents galàxies, observar que s'allunyaven de nosaltres. Aquesta observació d'en Hubble comportava implicacions transversadores, és a dir, l'univers no és estàtic, s'està expandint i, conseqüentment, en temps anteriors, els seus objectes, els de l'univers, havien d'estar molt propers els uns als altres. Per tant, en un temps zero, l'univers estava superconcentrat. L'observació d'en Hubble va suposar una gran revolució intel·lectual que reactivà la recerca, sobretot de l'origen o inicis de l'univers. Podríem dir que va ser el primer pilar sobre el qual s'aixecarà la teoria del Big Bang i el segon pilar serà la teoria de la relativitat general d'Einstein.
Te n'has sortit bé, amb el suport d'Edwin Hubble.
Sí, però la síntesi és terrible.
La teoria, comentàvem ara, de la relativitat general d'Albert Einstein, per què un segon pilar?
Jo dic segon pilar. Bé, segon pilar perquè Einstein va perdre l'oportunitat de demostrar que l'univers s'expandeix. És a dir, de fet, la teoria de la relativitat general és una teoria sobre la naturalesa de la gravitació que regeix l'univers i que es va publicar el 1917. Què predeia? Predeia que l'espai-temps havia d'estar en expansió, és a dir, que l'univers havia d'augmentar de volum, però Einstein, que com tots els seus contemporanis creia que l'univers era estàtic i immutable, s'horroritzà davant les implicacions de les seves equacions i, a fi de corregir-les, introduir una polèmica constant cosmològica amb la qual s'anul·lava la implicació d'expansió de l'univers i es restablia l'estabilitat. Anys després, Einstein es referia a aquesta correcció com l'error més gran de la seva vida i que havia comès. Les equacions d'Einstein foren represes pel físic i matemàtic rus Alexander Freshman, el qual el 1922 demostrà que no es podia esperar que l'univers fos estàtic. Es va avançar el que Hubble observaria anys després, és a dir, que l'univers s'expandeix, s'estira, per dir-ho d'una manera més fàcil.
Aclarim, Carme, que ara aquí ja no estem parlant de llegenda, eh?
No, 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 en absolut.
Amb la qual cosa, el millor model actual, quin és, quin seria?
El Big Bang, la gran explosió, tot i que té dificultats pendents de resolució, però és el millor model actual, és la teoria més, amb més poder explicatiu que disposem. És possible que s'introdueixin modificacions, ara bé, molts físics i astrofísics consideren que és la teoria o model que es mantindrà per molt temps. Tanmateix, és ben sorprenent i admirable que nosaltres, organismes nascuts en el si de l'univers, organismes que són pols d'estrelles, siguem capaços de descobrir i comprendre els principis i lleis pels quals es regeix tot l'univers. És coneguda l'admiració d'Einstein davant el fet que aquest univers sigui racionalment comprensible i afirmava, paraules d'Einstein, el més incomprensible de l'univers és que sigui comprensible.
Aquesta crec que l'havíem sentit tots alguna vegada.
És una frase tòpica, sí.
Estic prenent molts apunts avui, eh? I això m'està agradant, Carme.
Gràcies.
Podríem extreure unes conclusions mínimes de tot plegat, el que hem estat comentant?
Intentaré fer una síntesi, sí? A veure, primer, l'univers no és estàtic, sinó que canvia, no para de canviar. Els objectes més llunyans de nosaltres es mouen a més grans velocitat que els més allunyats. En segon lloc, les galàxies tenen un principi, s'han format en un moment determinat, els estels que les constitueixen tenen un naixement, vida i mort, el Sol, per exemple, és una estrella de segona generació, format per elements d'estrelles anteriors mortes, i observant l'univers identifiquem estrelles que estan en diferents fases de la seva vida. Vaig repetir sempre, que ja sé que després em tallaràs.
Tercer, sí, ara sí que hem d'espavilar.
Tercer, a veure, què penso? L'evolució de l'univers coincideix amb estructures més i més complexes, ordenades. El nostre sistema solar, per exemple, junt amb 100.000 milions d'altres estrelles, forma la Via Làctea, aquesta galàxia que junt amb 30 més, com la nostra veïna Andròmeda, forma el grup local. I aquest, junt amb el cúmul de la Verge, forma el supercúmul local. S'han enregistrat estructures semblants a tot arreu i ara estem fixats amb els famosos extrasolars.
Doncs aquest és l'univers en matèria que s'organitza. Fins aquí donem per tancada, Carme, avui la secció d'estels. Només molt breument, en 20 segons, quina activitat prepareu per Sant Jordi?
Moltíssimes. Doncs mira, fem una a l'abril.
Hi ha una relació amb un llibre, però.
Sí, com ho saps?
M'ha arribat.
Ah, bé, no, bé. Sí, és la poesia de l'infinit del doctor David Jou, que és soci de l'entitat i està editat a Viena Edicions. és una, jo l'he llegit i és una, un llibre poètic sobre el misticisme i l'oblida. També aconsellaria el llibre de George Blaske, que és La ciència de l'impossible més enllà de Michio Kaku. És un llibre que m'ha impressionat molt i l'aconsello. I bé, no sé.
Doncs fins aquí, Carme, perfecte. Ens tornem a trobar...
Deixa'm dir una cosa, pels nens...
I un pels nens, va, sí.
Va, un pels nens, perquè pobrissons. A veure, d'Edicions per Ramon, en català, un llibre que es titula L'univers.
Mira, senzill.
Sí.
Doncs Carme, fins aquí també aquesta secció avui amb recomanacions literàries i tot, ja que s'apropa a Sant Jordi. Fins una propera.
Gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.